Radio Vila Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre, amb l'equip que fa possible que el Francesc Morgades us expliqui aquestes, perdoneu l'expressió, collonades que de vegades explica, i que ho acompanyi, doncs, amb una mica de música. Però tenim un equip, hi ha un equip, com sabeu sempre, que avui encapçala el Toni Olivella, amb el suport del Marc Pujol, que si cal, doncs dona un cop de mà, i si no cal, doncs està també a l'aguait. Després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions que deia, la Goretti Martínez agafa els àudios d'això, aquí en diem àudios, dels enregistraments, i aleshores els penja de la plana web de Ràdio Televisió de Vilafranca perquè vosaltres les pugueu consultar, totes, des del primer dia, ja fa quasi 8 anys. Estan allà, estan penjades, podeu consultar-les i tal. Però no oblidem mai, i que duri per molts anys, no oblidem mai la música, perquè la música és fonamental a la ràdio per donar aquesta continuïtat i aquesta frescor que té. Avui farem una mica una malifeta, perquè com que començava el mes de desembre, dic, calla, buscarem cançons que ens parlin de desembre. I evidentment hi ha aquella típica del el desembre congelat. Però rebuscant hem trobat que el grup aquell català que es va crear en un moment determinat i que portava per nom Follim Follam va fer una versió una mica marranota del desembre congelat. I mira, ves, algun dia trenquem les normes. Aquí teniu, doncs, per començar, Follim Follam, el desembre congelat. De desembre de l'any 1904, el dia que a la localitat basca de Vergara neix Telesforo de Monzón i Ortiz de Urruela, escriptor, polític i líder nacionalista basc, era fill d'una família aristocràtica que el va enviar a Madrid a estudiar la carrera de dret, una carrera que no va acabar perquè ja de petitet estava més per la política, per la tradició carlista i pel nacionalisme. De fet, l'any 1930, és a dir, amb 26 anys, es va afiliar al Partit Nacionalista Basc, que s'havia reunificat en vigílies de la Segona República, i ràpidament ràpidament va ser presentat a opcions d'elecció i va ser escollit regidor de la vila de Bergara a les eleccions municipals de 1931 del 12 d'abril. Allà va destacar com a gran, diguem-ne, orador, feia uns discursos en basc i castellà notables, fins que el 1932, és a dir, al cap d'un any, va ser nomenat de president del partit a la província de Guipúscoa, i el 1933 va entrar a l'Euskadi Buru Batzar sent elegit diputat del Congrés Espanyol per la província, com diem, de Guipúscoa. Quan esclata la Guerra Civil, el 18 de juliol, el Partit Nacionalista Basc dona suport a la legalitat republicana i ell, per tant, també s'hi fica i el nomenen per la Junta de Defensa de Guipúscoa, de la que dimitirà en protesta per alguns afusellaments que s'han produït allà i perquè també li encarreguen construir a l'Eusko Gudarostea, que serà, diguem-ho així, l'exèrcit del govern autònom basc. Nomenat conseller de Governació i Seguretat Ciutadana, serà el creador, doncs, de la Ertzaina, també un cos de policia motoritzada que s'encarrega de mantenir l'ordre a la zona republicana i evitar represàlies polítiques i baralles internes. A més, el Departament de Governació recupera els ajuntaments democràtics, dissolent les juntes locals de defensa creades pel moment de la revolta de Franco. Un cop ocupat Euskadi pels franquistes, ell farà tot això, però un cop ocupat Euskadi pels franquistes, com dic, fugirà juntament amb el lendakari Aguirre el 23 d'agost de 1937 cap a França, on hi serà fins al 1939 ajudant els exiliats. Quan Alemanya ocupi França, doncs ell haurà d'agafar les cames, s'anirà a Marsella, agafarà un vaixell i s'anirà cap a Mèxic, on romandrà fins a acabar la Segona Guerra Mundial, quan tornaran a París amb la resta del govern basc i, bueno, hi està l'oposició a l'exili. El 1952 dimitirà del govern en desacord amb les aliances del govern aquest a l'exili, però seguint dintre del Partit Nacionalista Basc i fixant la residència al País Basc del Nord, a Iparralde, mentre comença, com que no hi ha manera de fer política encara, doncs comença a escriure poesia, teatre, fins i tot cançons de lluita, que el duran el 1966 a la Real Acadèmia de la Llengua Basca. Als anys 60 començarà simpatitzant amb una nova organització que es diu Euskadi Ta Askatasuna, que és ETA, vaja, que vincula, l'entitat aquesta, ell la vincula amb l'Eusko Gudarostea, aquell que havia creat ell durant la Guerra Civil. Per ajudar-lo, funda i presideix una associació, Anai Artea, que es donarà a conèixer el 1970, quan ETA segresti el cònsol alemany i aquesta organització actuï com a mitjancera per fer possible l'alliberament i tot plegat. A la dècada dels 70, Monzón ja obertament recolzarà la lluita armada d'ETA i proposarà crear un front nacional basc que agafi des del PNB fins a l'esquerra Abertzale, cosa que no agrada gaire dintre del PNB i que se'l miren així, que el comencen a arraconar, per dir-ho així. El 14 de juliol de l'any 1977, és a dir, ja mort el general Franco, Monzón rep l'autorització de les autoritats espanyoles per tornar a Espanya i se'n torna cap a Euskadi, on es dedica a aglutinar un moviment de suport que arrenca de la taula d'Alsàcia i que intenta organitzar grups dintre de lo que seria l'alternativa CAS, fundant, per exemple, Herri Batasuna, una coalició electoral de partits i moviments, de la que Telesforo de Monzón agafarà el lideratge, però sempre com a independent. A les eleccions generals espanyoles de l'any 1979 obtindrà el 13% de vots i serà triat, per tant, diputat al Congrés per Guipúscoa. Però, com que havia estat detingut i empresonat durant la campanya electoral, cau, està dèbil de salut, cau en malaltia i quan resulta elegit, doncs, bueno, li donen la unitat parlamentària, però la taula nacional de Ribatasuna decideix que no agafaran, per l'estat de salut seu, però també per voluntat política, no agafaran, no prendran possessió dels càrrecs electes. Quan vinguin les eleccions al Parlament Basc, el 1980, ell serà elegit parlamentari per Ribatasuna i el Congrés de Madrid el substituirà Antonio Ibarguren. Però ja té una edat, la vida ha estat molt dura i el 9 de març de de 1981, a Bayona morirà el Telesforo de Monzón i Ortiz de Urruela, que serà enterrat a la seva localitat nativa, és a dir, a Vergara. I com que ja us ho he dit en un moment, però segurament no hi heu parat esment, parlàvem de que havia fet poesia, de que havia fet teatre, però que també havia fet cançons. Doncs algunes d'aquestes cançons encara es canten a Euskadi, per exemple, aquest Adiós Maitiak, que interpreten Panchoa Eta Pelo, o Eta Peyo, més ben dit. Adiós Maitiak, en record de Telesforo de Monzón, el gran polític basc creador d'Herri Batasuna.
Adiós, maitiak, adiós, lagunak, etorri da urruño baitia, baina nere agia, berriz itzultzia. Adiós maitiak, adiós lagunak, etorri da urruño baitia, baina nere agian, berriz itzultzia. Pietunak ekarri zuenea, armadarako gardea, ez naikien nola gorde, bihotzeko ilun betea. Horrutzi behar baidituen, aita mahaurri den txokoa, ta hoiekin batean, zu neure maitia. Adios maitiak, adios laguna, etorri da urruño baitia, baina nere agian, berriz itzultzia. Adios maitiak, adios laguna, etorri da urruño baitia, baina nere agian, berriz itzultzia. Bihar zuetarik urrunduta, trenez joanen naizenea, badakit oraindanik, zer duketan nikogoa. Asteko landorbea utzirik, gazte lagun guztiak plazetan, tari berri zantxetan, kaser nabarnian. Adios maitiak, adios laguna, etorri da urruño baitia, baina nere agian, berriz itzultzia. Adios maitiak, adios laguna, etorri da urruño baitia, baina nere agian, berriz itzultzia, berriz itzultzia.
Dos de desembre de l'any 1859, el dia que és executat a la forca l'abolicionista estatunidenc John Brown. John Brown, que havia nascut a Connecticut l'any 1800, era fill d'una família devota, amb opinions molt, que avui diríem molt carques, però bueno, contra, però sempre defensant contra l'esclavitud o parlant a favor, en contra de l'esclavitud. De fet, ell era tan devot que es va casar dues vegades i va tenir 20 fills, però no anticipem aconteixements. Va constituir la seva família, es va casar per primera vegada i va començar a viatjar buscant feina, buscant futur i també buscant ajudar la seva causa, la seva lluita contra l'esclavitud. Va residir un temps a Ohio, Ohio, després a Massachusetts, després a Pensilvània, després a Nova York, i anava muntant empreses i anava fracassant fins que el 1842 es va haver de declarar en bancarrota. Vaja, que estava més arruïnat que un pèsol. Tot i això, ell, quan tenia una possibilitat, recolzava la causa abolicionista de l'esclavitud i actuava amb el que en deien en aquell temps un conductor de ferrocarril subterrani. I havia, es havia creat, a Estats Units, es havia creat una xarxa de camins i de cases on es podia passar la nit i d'això, i es creaven moviments per ajudar els esclaus fugitius a saltar a Canadà. I aleshores ell era un dels que acompanyava tots aquests esclaus que volien escapar-se. Però amb això no en tenia prou. L'any 1849 el Brown va emigrar a una localitat, a una comunitat agrícola negra a North Elba, al costat de Nova York, per ensenyar-los agricultura, per ensenyar-los a plantar patates i totes aquestes coses que normalment els esclaus, com que no era el seu, doncs no coneixien en plan propietari, per dir-ho així. Finalment, quan compleix 55 anys, agafa tots els seus fills, recordem que havia tingut 20, on anava tenint 20, no? I se'n va anar cap a Kansas perquè a Kansas havia començat el que seria una lluita important contra l'esclavitud. Hi ha una crisi, el Bleeding Kansas, el sanguinari Kansas de l'any 1854, que molta gent considera com una guerra civil, perquè el Kansas havia d'afegir a l'estat dels Estats Units, vaja, a la Unió, havia d'entrar com a estat, però hi havia discussions sobre si havien d'entrar-hi com un estat esclavista, és a dir, un estat on es permetia l'esclavitud, o com un estat lliure. El maig de 1856, el Brown i els seus partidaris van tenir un rifirrafe i van matar 5 partidaris de l'esclavitud en resposta durant el que es va anomenar com la massacre de Potawatomi, van matar 5 partidaris de l'esclavitud en resposta a un atac que els hi havien fet prèviament amb ells a les forces que estaven a favor de l'esclavisme. Després d'això, doncs, es va establir un estat, una manera de funcionar a l'estat aquest, que anava a Kansas, que semblava més aviat una guerra civil, no?, que amb batalles i tot, i de fet, doncs, el John Brown es va posar al davant d'un posem-ho entre cometes, d'un exèrcit que va guanyar la batalla de Blackjack, però que va perdre la batalla d'Osawatomi, que doncs va deixar la cosa així. En tot aquest context, el Brown, a més, va començar a destacar com a líder de grups voluntaris que lluitaven a Kansas de forma activa contra els partidaris de l'esclavitud, i també contra els abolicionistes, perquè, de fet, els abolicionistes oficials el que practicaven o el que predicaven era la resistència pacífica. I això, els esclavistes, doncs, diguem-ho així, una mica que se n'enfotia. Per això, el 16 d'octubre de 1859, el Brown va planejar crear unes zones alliberades d'esclavitud a les colines occidentals de Virgínia. Va agafar un grup de 21 seguidors, perquè, esclar, per fer això necessitaven armes, va agafar un grup de 21 seguidors, com deia, i va assaltar l'arsenal federal de Harper's Ferry a la Virgínia Occidental. Però allà la població no estava del seu costat, més ben gaire, i els va obligar a refugiar-se al magatzem de les armes que tenien i rodejats per tota la ciutadania. Al matí següent va arribar una companyia militar que manava el després famós coronel Robert Lee, encara era coronel, i ho va assaltar. Dels 21 en va matar 10, dels quals 2 eren fills del John Brown, 5 van aconseguir escapar-se i uns altres 6, entre els que hi havia el propi John Brown, van ser detinguts, processats per traïció i executats per fomentar la rebel·lió dels esclaus, executats el 2 de desembre de 1859, com recordàvem al començament, a Charlestown, a la Virgínia Occidental. I, per tant, convertint a John Brown en un màrtir dels abolicionistes, amb un traïdor pels altres, però, en qualsevol cas, crispant més la situació i acostant-lo a lo que es produiria un any més tard, que és la secessió del Sud i la Guerra Civil dels Estats Units. Quan esclata la Guerra Civil del 1861, en homenatge al mític o, bueno, al celebrat John Brown, doncs els partidaris de la Unió caminaven per... quan marxaven, cantaven aquella famosa cançó de John Brown, o John Brown's Body, que relacionava el martiri del Brown amb la vinguda de Jesucrist i, bueno, coses aquestes així, però que, en definitiva, es va convertir en un personatge popular que avui la cançó folk nord-americana recull. I com que la cançó nord-americana recull aquesta cançó del John Brown's Body, nosaltres hem buscat una versió cantada per un mític cantant de folk nord-americà com és Pete Seeger. Així doncs, per recordar l'execució d'aquell John Brown que va dedicar tota la seva vida a lluitar contra l'esclavitud, aquí teniu el Pete Seeger i John Brown's Body.
John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave. John Brown's body lies a-mouldering in the grave, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. But his soul goes marching on. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down. The stars above in heaven are looking kindly down on the grave of old John Brown. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. He captured Harper's Ferry with his 19 men so true. He frightened old Virginia till she trembled through and through. They hanged him for a traitor, they themselves the traitor crew. His soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Well, he's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord. He's gone to be a soldier in the army of the Lord, but his soul goes marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His soul goes marching on. Mine eyes had seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath is stored. He's loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Soul goes marching on.
3 de desembre de l'any 1563, el dia que a la ciutat de Trento, al nord d'Itàlia, es celebra la 25a i darrera sessió del Concili de Trento, que l'endemà serà clausurat. El Concili de Trento, com segurament molts de vosaltres ja sabeu, va ser un concili ecumènic de l'Església Catòlica que va durar 18 anys, i tothom diu, on dia, què ha passat? Perquè es va anar interrompent, reprenent, durant aquests, des del 13 de desembre de 1545 fins, com hem dit, el 4 de desembre de 1563, quan es va clausurar de l'endemà de la darrera sessió que esmentàvem al començament. La vila de Trento en aquell moment era part del Sacre Imperi Romano-Germànic i estava regit per un príncep bisbe, que es deia, i el concili en si va tenir el suport de 5 papes, és a dir, es van succeir, es van morir 4 papes i van haver de canviar 5 vegades el papa per poder arribar al final. A l'Europa del segle XVI, que estava dominada pels Habsburg, s'estaven començant a construir els estats-nació i els prínceps físics dirigien les confessions, mentre els bisbes i cardenals doncs, dirigien les religions. El Concili de Trento va suposar un gran canvi. Es va convocar perquè en Carles V volia garantir la pau a tot el seu regne i es va posar d'acord amb el papa Pau III, que volia doncs, destruir les doctrines protestants que havien acabat de sorgir i que anaven creixent dintre de l'Europa, diguem-ne, central. Llavors el concili va anar d'un costat a l'altre per intentar aclarir la doctrina religiosa, però també per intentar fixar l'organització política. De fet, tot havia començat el 1518, quan els alemanys van reclamar un concili només alemany a Carles V, però com que el Carles V el que volia era plantar cara a l'amenaça que feien els turcs i, per tant, necessitava unificar catòlics i reformistes que havien aparegut els primers protestants, doncs la cosa no va anar gaire bé. El 1521 la dieta de Worms va fracassar, el Martin Luther va acusar Roma d'exercir una tirania mentre continuava reclamant el concili. Finalment, seria el papa Climent VII que va cedir a les pressions de Carles V, de l'emperador Carles V, i va acceptar fer un concili, tot i que la dieta d'Habsburg i el rei francès de França s'hi van negar, retardant-ho tant com van poder. Finalment, es va acordar que el 1545 comencés el concili, cosa que va fer, com hem dit, el 13 de desembre, 3 anys després, perquè s'ha de dir que quan es comença el Concili de Trento ja ha aparegut el protestantisme, ja fa temps, però també fa 3 anys que ha aparegut la Inquisició que intenta aturar i perseguir els protestants. Per tant, el concili serà una successió de dificultats, de problemes, d'interrupcions que implicaran, com dèiem, 5 papes i que en el que podem distingir 3 períodes que tenen 3 papes diferents. El primer, en Pau III, que comença el 13 de desembre de 1545, declarant obert el concili a Trento, i que aguantarà allà durant un parell d'anys fins que s'haurà de traslladar a Bolonya perquè hi ha una plaga, hi ha una epidèmia, i allà es prolongarà fins al setembre de 1549 perquè en aquell moment el papa Pau III es posa malalt i morirà al cap de 3 mesos. Després de Pau III pujarà al tron de Roma Juli III, el 1550, pujarà i negociarà amb Carles V la represa del Concili de Trento a l'1 de maig de 1551. Però poques sessions després, les tropes de Maurici de Saxònia, amenacen la ciutat de Trento i, per tant, interrompen les sessions durant un temps i bastant, 3 anys abans de la mort de Juli III. Quan mora Juli III, per tant, allò es torna a aturar. Els dos papes següents, en Marcel II i en Pau IV, no reprenen el concili. Diu que ja tenen prou mal de caps i que, bueno, ja ho farem un altre dia. I serà el 5è papa, en Pius IV, que és elegit el 1559, el que reprengui el 1562, el gener de 1562, reprengui el concili, que ja no s'aturarà fins al dia de la clausura al cap d'un any. L'emperador intentarà, com a la dieta de Worms, que el concili sigui ecumènic, reiterarà la invitació als protestants per participar en totes les sessions del concili, però com que els protestants han estat excomunicats, no tenen dret a vot, només tenen dret a paraula, i diuen, escolta, la paraula ja la fem cada diumenge quan prediquem des del púlpit, i renuncien. Amb tot això, el concili, aquest de Trento, a part de l'exclusió, diríem, o la condemna diguem-ne, dels protestants, serà molt important perquè recollirà tota una colla d'acords. Per exemple, la Vulgata, la traducció de la Bíblia acceptada serà la Vulgata, perquè fins aquell moment la Bíblia havia d'estar en llatí. També es definirà el dogma del pecat original, justificaran les bones obres, regularan els sacraments, introduint la penitència, l'extremunció, es farà o es demanarà la llista de llibres prohibits, que passarà a ser un encàrrec que li fa el concili amb el papa, es reforma el sacerdoci, es reforma la moral i els càrrecs eclesiàstics i les jerarquies eclesiàstiques, i després també es defineix el sacrament del matrimoni i es lloa el celibat i s'aprova l'existència del purgatori. Com veieu, tot, molta part de la religió que tots plegats encara recordem i coneixem i reconeixem ve d'aquell famós concili de Trento que, com hem dit, un 3 de desembre de 1563 va obrir portes a la ciutat del nord d'Itàlia, a la ciutat de Trento. I com que si alguna cosa va tenir el concili de Trento, aparentment va ser la lluita contra els protestants, els luterans, que també se'n deien, hem buscat i hem trobat una cançó que, no sé, és curiós, no havia pensat una cançó, un ritme modern que parli de religió. I sí, un cantant que es fa anomenar, o es fa dir el protestante, té una cançó dedicada a Lutero, aquesta.
El protestantero fue un loco por enfrentar al Vaticano, por decir que el perdón de Dios no se compra con las manos. Clavó verdades en madera y encendió la revolución. No buscaba fama ni templo, solo obedecer la voz. Y hoy, siglos después, el mismo espíritu ardió otra vez. Pero yo soy tú. Te pertenezco, no me vendo por dinero ni por puesto. Soy el eco de Lutero, soy el fuego del protestante, que no calla ante los falsos que predican sin amor constante. Yo soy tuyo, te pertenezco, y aunque el mundo me desprecie, sigo recto. El protestante camina entre ruinas, predicando lo que muchos callan, que la iglesia no es negocio ni un show para las masas. Cristo no se arrodilla ante reyes ni se compra con favores. Él murió por la verdad, no por instituciones ni honores. Y si Lutero viviera hoy, ¿qué diría al ver tanta confusión? Yo soy tuyo. Pertenezco, como el protestante yo no me detengo. La fe no es moda ni religión, es fuego vivo en el corazón. Yo soy tuyo, te pertenezco. Aunque el sistema me llame necio, seguiré cantando con pasión. Cristo es mi única razón.
Hola, el protestante no busca aplausos. Busca que despiertes. No sigas al hombre, sigue a Cristo.
No hay indulgencia que compre el cielo, ni títulos que salven del fuego. Solo el cordero inmolado rompe el sello del pecado. Y si me llaman hereje, que lo digan sin miedo. Prefiero ser juzgado por hombre que negar al Dios eterno. Yo soy tuyo, te pertenezco. Fui comprado por tu sangre y eso es cierto. Que retumbe la reforma en cada pueblo y cada boca. Soy del linaje del protestante que no dobla rodillas al diamante. Yo soy tuyo, te pertenezco.
Jesús, mi rey eterno. El justo por la fe vivirá. Y eso no cambia.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
4 de desembre del 1875, el dia que neix a la capital Praga, capital txecoslovaca, l'escriptor i poeta austríac, encara que escriu en alemany, Rainer Maria Rilke. En Rainer Maria Rilke havia nascut René Carl Wilhelm Johann Joseph Maria Rilke. Era fill d'una família benestant que va passar la seva infantesa i la seva joventut a Praga. El seu pare era funcionari del ferrocarril que després de que se li frustrés una prometedora carrera militar, i la seva mare, amb intervenció més potent en la seva vida, la Sophie Enns, era d'una família molt, molt, molt rica que vivia en un palau immens on el René va passar els primers anys de la seva vida. Quan els pares es van separar a l'any 1884, la relació amb la mare es va complicar molt, perquè, coincidint amb la separació, va morir la filla més gran de la família, que va deixar en la mare una sensació de buidor i que li va generar la decisió de que el René suplís la presència de la filla morta en l'àmbit familiar, fins i tot, segons diuen les cròniques, obligant-lo a anar vestit de nena. El pare, concretament, el pressiona per una altra banda. Ell, el pare, vol que, com que ell va fracassar com a militar, doncs vol fer-lo ingressar en una acadèmia militar per rentar l'honor de la família. Estarà a l'acadèmia militar entre l'any 1886 i el 1891, és a dir, 5 anys, però al final haurà de deixar-ho per malaltia. De 1892 a 1895, el pare li posa un tutor perquè pugui estudiar i ingressar a la universitat, cosa que farà el 1895, estudiant durant 2 anys literatura, història de l'art i filosofia, primer a la Universitat de Praga i després a la Universitat de Múnic, on l'any 1895, amb 20 i alguns anys, 1897, coneixerà Lu Andreas Salomé, una senyora de lletres, casada, intel·lectual, però de la qual es va enamorar com un vedell, i que li va fer, precisament aquesta senyora, li va fer canviar el nom de René pel nom de Rainer, el va alemanitzar a petició d'ella, o el va portar a viatjar per Rússia diverses vegades abans de que tots dos separessin el 1900, mantenint, però, l'amistat durant molts anys. Però aquell 1900, quan es van separar, ell va conèixer a Alemanya una escultora, Clara Westhoff, amb qui es va casar i va tenir una filla. Però el noi no ho acabava de tenir clar, tot això, i un parell d'anys després, a l'estiu del 1902, va decidir marxar a viure sol a París. Inicialment arriba a París, clar, no coneix ningú, ho passa bastant malament, però descobreix el moviment modernista que en aquells moments està arrasant a París. I allò l'estimula intel·lectualment gràcies a que fa coneixença amb l'escultor Rodin i el pintor Paul Cézanne, que li expliquen tota la teoria del moviment, i comença a publicar els seus poemes, establint relacions sentimentals amb diverses persones nobles, com la comtessa Maria de Thurn, amb la que viurà una experiència durant uns mesos prop de Trieste. Bé, en qualsevol cas, quan arriba la Primera Guerra Mundial, el 1914, ell queda reclòs a Alemanya, on passarà tota la guerra, a Múnich en concret, però també amb una relació amb una pintora. Ja veieu que no pot abandonar la companyia de les senyores. El 1916, però, l'exèrcit alemany el recluta. Per sort, com que té amics influents, pot aconseguir que aquests facin de mitjancers amb l'administració i acabi col·locat a l'oficina d'arxius de guerra, és a dir, se salva d'anar a tirar tiros al front. Però això l'afectarà fins al punt de fer frenar completament la seva creació literària. Serà l'any 1919, quan acabi la Guerra Mundial, a la Primera Guerra Mundial, quan ell viatjarà de Múnich a Suïssa per escapar de tot el caos de la postguerra, i allà sí que reprendrà la creació literària. Però no acaba de trobar el lloc. Finalment sí que l'estiu de 1921 localitzarà el castell de Musot, prop de Sierra, a França, i un any més tard el seu mecenes, en Werner Reinhard, és a dir, el senyor que li paga tots els gastos, compra aquell castell perquè ell hi pugui viure sense haver de pagar lloguer. Allà acabarà les seves obres més destacades, les Elegies de Duino, i escriurà el cicle de poemes Sonets a Orfeu. Però té problemes de salut, ha de passar llargues estades al sanatori de Territet, els metges no acaben de saber quina malaltia té, i al final un dia s'enfada, agafa la maleta, se'n va cap a París, on l'any 1925, on estarà 6 mesos, amb un intent de fugir d'aquella malaltia que no acaben de diagnosticar. No se'n sortirà, publicarà, això sí, alguns poemes entre el 1923 i 1926 i alguns escrits més. El poeta acabarà morint el 29 de desembre de 1926 al sanatori de Valmont, a Suïssa, i serà enterrat, doncs, el dia següent a Visp. Poc després de morir, però, sí descobreixen quina és la seva malaltia. Tenia leucèmia. La seva obra poètica, però, ha servit d'inspiració a molts músics per poder composar les seves obres. Nosaltres hem triat aquí una versió d'una cançó, no d'un poema d'ell, sinó que va escriure i va composar i va enregistrar un músic anomenat Theodosiopoulos i que porta per títol precisament Rilke, perquè és una melodia dedicada a l'escriptor austríac Rainer Maria Rilke, que, com dèiem, naixia el 4 de desembre de 1875. Aquí teniu, doncs, Theodosiopoulos i Rilke. De desembre de l'any 1082, el dia que el Montseny, el massís del Montseny, mora Ramon Berenguer II. Ramon Berenguer II, que havia nascut el 1053, que era fill de Ramon Berenguer I i Almodis de la Marca, i germà, hi ha qui diu que fins i tot eren germans bessons, de Berenguer Ramon II. El testament del seu pare, del Ramon Berenguer I, establia que els dos fills, el Ramon Berenguer i el Berenguer Ramon, havien de governar en igualtat de condicions tota Barcelona, Girona, Osona, tal, tot el regne de Ramon Berenguer I. En un moment determinat, el Ramon Berenguer II va ser obligat pel seu germà, que era molt ambiciós o tenia molta ambició, va ser obligat pel seu germà a repartir els territoris o, com a mínim, a fer constar que aquells territoris es repartirien. Ho va fer prometre en un jurament o en una promesa pública davant dels bisbes de Barcelona i de Girona, dels vescomtes d'aquestes dues ciutats i del vescomte de Cardona. De fet, el 1078, el Ramon Berenguer li va donar al seu germà, com a garantia, el Berenguer Ramon li va donar com a garantia d'aquell repartiment, d'aquell futur repartiment, les paeries de Lleida i el regne de Taifa de la ciutat de Lleida. Mentre el Ramon Berenguer II es casava a l'any 1075, es casava i amb la Mafalda de Apúlia, que amb la que tindria tres fills, dues nenes, la Mafalda, l'Almodis, i un nen, que seria el Ramon Berenguer III, i que, per tant, diguem-ne, succeiria el seu pare quan fos assassinat, quan va morir assassinat el Ramon Berenguer II, quan morís a Barcelona. En qualsevol cas, les ciutats de Barcelona, d'Urgell, de Lleida, lluitaven contra el Taifa de Saragossa, que i l'anaven apallissant i, per tant, Barcelona es anava expandint. Això va fer que la Conca de Barberà passés a ser cristiana i que el papa Gregori VII, des de Roma, enviés a Girona un llegat, l'amat d'Oloron, per impulsar la reforma de l'Església i ordenar una mica aquell nou regne emergent que hi havia de Catalunya, buscant la reconciliació dels dos germans. Perquè, de fet, quan el Ramon Berenguer I va fer el testament, a part de dir allò de que els dos fills es havien de repartir el comandament i de tot això i tal i qual, també els va posar a tots dos sota la tutela del papa. I, per tant, el papa, com a tutelar o com a tutor, doncs va dir, intervindrem, i envia aquest amar d'Amat d'Oloron, i aquest, doncs, es dedica a repartir les ciutats amb ajut dels abats de Ripoll, de l'abat de Sant Cugat del Vallès, de l'abat de Sant Pons de Tomeres. Els germans es reparteixen les ciutats de Barcelona, Castellvell, Olèrdola, Vilafranca, Vallmoll, Benviure, Gavà, Pallejà i altres dominis de la zona. I fins i tot prenen l'acord de que el Palau de Barcelona, el Palau Comtal de Barcelona, serà ocupat 6 mesos per un i 6 mesos per l'altre. I es repartiran l'autoritat i les rentes de tots els judicis, mercats i monedes que es facin a Barcelona i tot això. Però el Berenguer Ramon, ja ho hem dit al començament, és un pillo i vol més poder, insatisfet, que està, doncs, pressionarà el seu germà per obtenir la meitat dels castells de Barberà, de la Bleda, obtenir part dels comtats de Carcassona, dels comtats de Resers, mentre que el Ramon, doncs, es dedica a lluitar contra els sarraïns i a intentar ordenar totes aquestes coses, acceptant de compartir els futurs territoris que ell conquereixi, però com que el pare volia que fos de tots dos, doncs que sigui de tots dos. A més, acorden fer una expedició, que després no es farà, però acorden fer-la pel 1081, una expedició conjunta, perquè el Ramon també li diu, bueno, escolta, aquí tota la feina la faig jo, poder que vinguis també a partir-te l'espàs allà a lluitar. Al final, doncs, com dèiem, no es farà aquesta expedició, però mentre l'estan preparant es produeix un fet que tindrà repercussió, i és que Rodrigo Díaz de Vivar, sí, el Cid Campeador, s'enfada amb el seu rei, amb Alfons VI de Lleó, i decideix anar per lliure. Ve a Barcelona, va a veure el Ramon i el Berenguer, i els diu, ofereix, que ells rebutgen, i els ofereix la seva ajuda en la lluita contra els sarraïns. Com que no li diuen que sí, doncs el que fa, se'n va a veure el rei de Taifes de Saragossa, l'Almuctadir, i, diguem-ne, lluita contra el Berenguer Ramon a la batalla del Menar, tot derrotant-lo, i també contra el Ramon Berenguer II. De fet, el 1082, com dèiem, el 5 de desembre del 1082, el Ramon Berenguer està tornant a Barcelona, travessarà el bosc de la Perxa de l'Astor i allà uns desconeguts l'assassinaran. Trobat el seu cadàver, serà portat a Girona, on serà enterrat a la catedral, mentre tothom comença a parlar de que el responsable de la mort de Ramon Berenguer II és ni més ni menys que el seu germà, i tothom comença a conèixer-lo com el fratricida. Però la cosa s'arreglarà perquè, com també ja hem avançat abans, serà el fill de Ramon Berenguer II, és a dir, el Ramon Berenguer III, nascut l'any 1082, en aquell moment, per tant, encara un infant, qui, diguem-ne, es farà càrrec de, i serà l'hereu, del comtat de Barcelona. I com que un personatge com aquest, clau en la història de Catalunya, en Ramon Berenguer II, forma part de la nostra tradició i forma part del nostre diguem-ne, de la nostra geografia, dels nostres personatges mítics, hem agafat per tancar aquesta explicació una cançó titulada La mort del cap d'estopa, perquè, de fet, el Ramon Berenguer II, com que tenia el cabell d'un color, era ros, i tenia una cabellera força tupida, doncs va ser conegut com el cap d'estopa. I resulta que en Miquel Cors, l'Antonio del Cor de la Ciutat, i la Coral Sant Jordi van gravar una cançó que porta per títol La mort del cap d'estopa i que explica tota aquesta part d'aquesta llegenda molt millor del que jo us he explicat. Doncs tancarem el programa amb això, esperem poder-la posar tota, perquè és una mica llarga, i en tot cas ens acomiadem de vosaltres, en nom del Toni Olivella, del Marc Pujol i de la Goretti Martínez, que fan totes aquelles històries, i emplaçant-vos a la propera setmana. Fins aleshores, aquí teniu, doncs, el Miquel Cors i la Coral Sant Jordi, La mort del cap d'estopa.
Dos germans van de cacera, l'un és fosc i no diu res, l'altre canta i deixa enrere, sacsejant la cavallera, resplendor de foc encès. Ai, planyeu el cap d'estopa, compte lleial, rere d'ell la mort galopa, amb un punyal.
Fosques terres, prop de Tenebre, testimoni esgarrifat, a fugir rebent la llebre de la sang i el tuf de febre i el gran crit i el gran pecat. Ai, planyeu el cap d'estopa, compte lleial, rere d'ell la mort galopa amb un punyal.
Cap d'estopa ja s'apaga, el foc viu del teu mal pèl, dins el verd humit d'ovaga, monstruós estoig de daga, geus ben mort d'esquena al cel. Ai, planyeu el cap d'estopa, compte lleial, rere d'ell la mort galopa amb un punyal. Falcó del personatge ronda el tràgic esvorant, ja hi apropa el fos plomatge i volant refà el viatge per mostrar el pitjor de sang. Ai, planyeu el cap d'estopa, compte lleial, rere d'ell la mort galopa amb un punyal.
El falcó gisla i serrapa, el germà fos i sorrut, també du sang a la capa, una roja i tendra clapa, el seguix i es torna munt. Ai, planyeu el cap d'estopa, compte lleial, rere d'ell la mort galopa, amb un punyal.
Embarcat a la marina, cap on va morir el senyor Berenguer Ramon camina pels camins de Palestina per si cas li ve el perdó.
Ai, planyeu el cap d'estopa, compte lleial, rere d'ell la mort galopa amb un punyal.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.